y amontonado en tu arena, guardo amor, juegos y penas yo, que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno, que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno.
Bé, del tot reconeixible aquesta declaració d'amor universal al nostre Mare Nostrum, al nostre Marc, que va escriure i cantar Serrat ja fa una bona colla d'anys. I també fa una bona colla d'anys que un altre amant del Mediterrani va deixar el periodisme, en fi, almenys oficialment, almenys diríem formalment, i es va dedicar entre estones al seu hort doncs, a escriure llibres, i se li va donar bé, se li va donar molt bé. En fi, ha sigut premi Josep Pla, ha sigut premi Llull, i ha sigut l'autor més venut l'últim Sant Jordi normalitzat que vam gaudir a l'any 2019. Estem parlant d'en Rafael Nadal. Ell és gironí i aquest vespre a les 8 a Eivissa, aquí de vora, presentarà el seu llibre en el Club Diari d'Eivissa, el seu nou llibre que es diu Mar d'Estiu i que no deixa de ser una memòria mediterrània en la que Nadal parla dels racons que banya aquest mar i mostra la musicalitat comú que hi ha entre ells. El saludem ara mateix. Molt bon dia, Rafael.
Molt bon dia, un plaer estar aquí amb vosaltres.
Gràcies per atendre'ns. Parla de Mar d'Estiu. La seva relació amb el Mediterrani, malgrat que és nascut a Girona i, per tant, molt a prop del Mediterrani, és una relació predominantment d'estiu?
Sí, bé, jo l'he practicat molt estiu i hivern, però sí, a l'estiu és el moment en què el mar, tenim un mar més plaent, més calmat, i és el que m'interessava retratar en aquest llibre, i per això l'he titulat Mar d'Estiu, en contraposició a un altre mar que també existeix i que és el mateix, i que un no s'entén sense l'altre, que és el mar d'hivern, que seria el de la tempesta, el de les guerres, el de les catàstrofes naturals, el de les pasteres en aquests darrers temps, no? Però aquest mar d'hivern jo l'he tocat bastant en les novel·les, començant per Quan érem feliços, que hi ha doncs, tot un capítol amb la mort d'un germà meu que va morir ofegat precisament al mar, i després doncs, amb el fit de l'italià i la maledicció dels Palmisano, que es basen en històries com l'enfonsament del vaixell Roma, amb més de 1.600 mariners ofegats. Tot aquest mar ja l'he retratat molt. Ara m'interessava retratar aquest mar que neix en els estius d'infància i d'adolescència, que són els que ens marquen per sempre, els que són els iniciàtics, els d'aprenentatge i els que sempre més tenim com a punt de referència.
Aquí, els que vivim en una illa, ja sigui Formentera o Eivissa, aïllats d'alguna manera, banyats pel mar, sempre no podem escollir. Estiu, hivern, mos toca plenament. Entenem, sabem que sense el de l'hivern, sense el dels vents del nord, sense el de la humitat absolutament aclaparadora, sense el de l'aïllament, sense el de la introspecció, no existeix el d'estiu. No, i estàs d'acord?
Evident. En el llibre, tot i que parlo del mar d'estiu, hi ha un parell de capítols en què intento precisament representar això, no? Jo intento viatjar molt pel Mediterrani, sobretot al setembre, és el meu mes preferit, però el setembre té un punt de nostàlgia a les illes i no fa falta estar a les illes. En la part més pobra del continent mediterrani també es nota molt, no? Quan arriba al final de l'estiu o finals de setembre té sempre un punt de tristesa, un punt de nostàlgia, aquest moment en què quan arriba un ferri en una illa en baixen 3 o 4 persones que venen de l'illa del Cantó fent un encàrrec i en canvi pugen al vaixell 100 persones que se'n tornen cap a les capitals perquè comencen els cursos escolars i la gent que marxa no sap que els que queden a l'illa queden confinats, ara que està tan de moda el confinament, queden confinats no només uns mesos, sinó queden confinats cada any 8, 9, 10 mesos esperant l'arribada del bon temps, no? Encara vosaltres teniu la sort de tenir un context teniu un turisme una mica més llarg i hi ha algunes altres activitats diferents, però si te'n vas a les illes més pobres del Mediterrani, algunes de les illes gregues especialment, te n'adones que a l'hivern, esclar, la gent té una agricultura escassíssima, una ramaderia de quatre cabres, la pesca, que està bé, però excepte aquells com a Sicília, que tenen pesca d'altura, no?, amb tonyina, peix espasa, que la poden industrialitzar, la resta de gent, què ha de fer una persona de Kos o de Patmos, un pescador a l'hivern, si té la sort de pescar sars i rogers i cap roig i ja no dic llagostes o llobregans, si no els podrà vendre ningú, perquè no hi ha ningú dels seus companys d'illa que pugui pagar els preus que valen aquests peixos, no? Aleshores, què fan els pescadors? Pugen els bots, els treuen del mar i es dediquen a quatre parres si tenen una mica de vinya o quatre oliveres que els hi completen una mica la temporada. Per tant, que tot això ja és molt present en el llibre també.
El llibre, recordem, en aquest cas, Mar d'Estiu, de l'editorial Univers, del grup Gran Enciclopèdia. En qualsevol cas, són quatre illes, i per lligat, que no és ja ser una illa en si mateix, no ho és segurament geogràficament, però...
Sí, tot i que hi ha una illa que es diu Illa de Port Lligat, just a davant de Port Lligat, i que la gent de Port Lligat i de Cadaqués tenien fama durant molt de temps, sobretot al segle XIX, de que anaven més sovint a Cuba que no pas a Figueres.
Port Lligat, eh? Això passa, sí, també. Sí, també sí, passava, sí, aquí a Formentera, amb la gent de baix, que potser havia emigrat, doncs, a Uruguai o Cuba a principis de segle, abans de pujar, per exemple, a la Mola, d'aquí a Formentera. Passa amb aquests racons, de vegades tan propers, no?, que els veiem cada dia, però que no els visitem, no?
Sí, i tant, i tant, i tant. Bueno, ja et dic, en el llibre intento que precisament hi hagi molt aquest tipus d'ambient, no? Com al final el Mediterrani es converteix en una roda ser, en una filosofia, gairebé en una religió, no? Però sobretot això, un estat d'ànim, que és el que t'acaba marcant, no? I el llibre arrenca amb ja dic, amb els records dels estius d'infantesa i d'adolescència. Jo el llibre arrenca dient que jo quan era petit em pensava que el mar començava l'agulla de Castell i acabava la cova de Capgròs, que són els dos accidents que tenquen de nord a sud l'abadia de la Fosca, que és a la que jo estiuejava, i em pensava que el mar era això. I crec que això és una cosa que els lectors que em llegeixin, tot el que explico en aquest entorn, m'entendran, perquè segur que la gent de Formentera, o és igual, la gent a l'interior fins i tot, fins a 100 quilòmetres a l'interior d'aquest mar, la gent que l'estiu el anava a passar a casa l'avi, també ells es pensaven que el mar es limita, el món es limitava a ser l'era de l'avi, els camps de l'avi, no? I és a mesura que et fas gran que vas descobrint que el món és molt més ampli. Doncs jo intento fer una mica aquesta imatge de com des de l'abadia de la Fosca un dia vam sortir amb la barca badia fora i vam veure unes taques blanques més al nord i més al sud, i vam saber que hi havia altres pobles més al nord i més al sud, i com a partir d'aquí vam començar a viatjar, vam agafar un ferri, vam anar a Mallorca...
Això t'anava a preguntar. El ferri a Mallorca té un punt, malgrat la teva infantesa, doncs estiueig, doncs, al mar, a sa mar, a la mar, perdona, a sa platja, té un punt d'iniciàtic, no?, que viatja a l'Illa Grossa.
Sí, no, sobretot és aquest sortir a fora de l'abadia i descobrir que tot allò que durant 10 anys t'has pensat que el mar era només allò, aquest tros de costa, doncs que no, que el mar té uns horitzons immensos, i com després comences a obrir la mirada, per això, per arribar primer a Mallorca, després arribar a Itàlia i finalment arribar a les illes gregues i a l'altra banda, a la costa turca, al Líban, a Líbia, a l'altre vessant del Mediterrani, no? I sobretot el llibre intenta com tot el que has après durant aquests 10 anys d'infantesa, que és que has posat nom a cada roca, a cada racó, als fons marins, que ho coneixes tot, coneixes gairebé cada cau de cada peix, i d'una illa, d'una roca en fas una illa, d'una platja en fas un continent, i d'una badia en fas l'univers sencer, com això et permet que després, quan agafes el vaixell i arribes a Formentera o arribes a l'altra punta, a l'illa de Corfú, saps que el primer que has de fer és posar nom a cada cosa i, per tant, preguntar a la gent, als autòctons, com es diu aquella roca, com es diu aquella pedra, com es diu aquella cala, com es diu aquella barca, com es diu aquell peix, però sobretot, com tu deies abans també, com es diuen els vents, a quina hora comencen a bufar, a quina hora se'n van a dormir, quants dies seguits bufen els vents del nord, que si bufen 3 o si en bufen 7, i entrar a les polèmiques aquestes locals, no, que al final no ens aclarim mai, de quants dies bufa la tramuntana, o quants dies bufa el Miltemi, que és el vent del nord d'estiu a les illes gregues, o el Boreas, que és el vent del nord d'hivern també a les illes gregues. No?
Com s'ho va fer per escollir només Stromboli, Hidra, Icària, Xipre i Port Lligat? El Mediterrani és una autèntica passió per vos i heu estat a moltes altres bandes. Com es va reduir aquesta...
Sí, però és que el llibre no vol ser una guia de viatges, no vol ser un tractat sobre el Mediterrani, sinó que vol ser un llibre d'atmosferes, d'olors, de colors, de gustos, de sensacions, i he buscat 5 històries que són representatives i que al final jo crec que qualsevol que conegui el mar, que li agradi el mar i que enyori el mar, si reconeixerà, no? Clar, al final, en el Mediterrani hi ha 12.000 illes, d'elles n'hi ha més de 500 d'habitades. A vegades no tenim aquesta dada al cap, no? Però a la vegada aquestes illes, que són, cada una d'elles és diferent de l'altra, que en moltes d'elles hi ha coses absolutament exòtiques, que et sembla que estàs a l'altra punta del món, però a la vegada per un Mediterrani qualsevol d'aquestes 12.000 illes les reconeixes, t'hi sents com a casa, tot de cop, diguem, t'adones que hi ha un olor familiar, un gust familiar, un color familiar que et fa sentir com si estiguessis al pati de casa, i aquesta és la gràcia, no? Que hi ha 12.000 illes tan diferents, però a la vegada totes elles tan properes, i per tant totes 12.000 valien. Al final el que explico són històries humanes, històries d'això, de companyia, de soledat, de relació amb el territori. Al final ja sé que és una mica un tòpic, però el llibre és un gran cant a la vida, sobretot a la manera mediterrània de viure la vida, que existeix més enllà del tòpic. Jo crec que d'aquí a Estambul aquest és un mar que es basa en 3 cultures bàsiques, no? Que són la de l'oli, la del raïm i la dels blats. I per tant tots els països que s'aboquen al Mediterrani viuen d'aquestes 3 coses, que al final són les que hem intercanviat, les que ens han servit per fer un mar d'intercanvi comercial, però per tant darrere també un intercanvi de cultures i de civilitzacions, i són els que ens han acabat fent que siguem ara exactament iguals. No? Tu avui te'n vas al Mediterrani, ara, a aquesta hora, una mica abans, a les 7 del matí, a l'hora que s'obren els mercats de verdura de les pageses a qualsevol punt del Mediterrani, i les olors són les mateixes, les gesticulacions ancestrals de les pageses són les mateixes, però també la gent jove que cobren les parades dels clubs de submarinisme, dels lloguers de bicicleta, la gent que té tavernes, restaurants, bars, que treu la pissarra i apunta el menú, la gent que rega perquè no s'aixequi la pols després al migdia, la gent que rega la flor de nit perquè faci bonic. Això és una gesticulació que és la mateixa a les 7 del matí aquí a Santa Eulària, que a Formentera, que a Menorca, que ja dic que a l'altra banda de la illa d'Icària o la costa d'Antalya, no? I al vespre el mateix, a les 8 del vespre, també hi ha una gesticulació comuna a tota la Mediterrània, és que tots els avis treuen la cadira, el tamboret, el pas de la porta per prendre la fresca en aquella mateixa hora que els joves s'empolainen i surten a lluir una mica, a fer una mica de pau reial, o la gent que ha estat treballant durant tot el dia surt amb la parella a prendre un gelat, i si són la gent de les illes surten a veure els turistes, que per unes hores s'inverteixen els papers i són els turistes els que fan el número perquè en gaudeixin la gent d'aquests pobles, que se'n foten una mica perquè miren com vestim, prenen el pèl, veuen com entres en un bar a menjar un peix que saben que te'l faran passar per fresc i no ho serà, quan en canvi saben que dues portes més avall hi ha un peix fresc de veritat que valdria meitat de preu, i et miren amb aquest punt de suficiència, sobretot si tu els tractes també mirant-te'ls per sobre l'espatlla, però que en canvi si els coneixes, si entres, si acabes deixant que passi el temps perquè entri la relació mica en mica, se t'acabaran obrint i acabaràs descobrint que són hereus, que és el que explica el llibre dels antics herois o dels semideus, que són els que reconeixes encara en les cares dels pescadors, ja dic, de la illa de Naxos o de la illa de Lemnos.
Estem parlant amb en Rafael Nadal, segurament n'heu reconegut, sabeu, ell és periodista i autor de diversos llibres. Avui, a les 8 del vespre, el Club Diario a Eivissa presenta el seu darrer llibre, mar d'estiu. Deixem preguntar-li per una de les illes de les que parla Hidra. Potser és encara avui la més extraordinària. Veia fa poc temps un vídeo rodat a Hidra amb una de les darreres cançons de Leonard Cohen, que en aquest cas ell només em va deixar gravat la veu, i el seu fill Adam Cohen, juntament amb altres músics, hi van posar música a posteriori, després de la seva defunció. I realment, pels que vivim de prop al Mediterrani, sí que realment ens sumes tot el que vos explicava d'aquests dos llocs comuns que compartits. Però potser l'Illa d'Hidra és la més especial per aquesta presència del burro, del ruc, d'aquesta no presència del motor, aquesta potser estada encara doncs fa 60 anys, no?, d'alguna manera, no? És potser...
Ui, però ho trobaries a molts llocs, això encara, eh?
Sí.
Hidra, és veritat que és així, és dir, té aquesta petjada. Hidra té un avantatge, que és que la gent hi sol anar a passar el dia, la gent fa una excursió que és Hidra, Pros i Egina, són tres illes que hi ha a davant d'Atenes, diguem, a una certa distància, però que et permeten anar i tornar en el dia a fer una excursió. Però, en canvi, si vas tu pel teu compte i t'instal·les allà uns dies, després a les 6 de la tarda no hi queda ningú, l'illa és efectivament com fa 60 anys, però el mateix passa a Stromboli.
A les Eòlies.
Una d'elles propietat dels germans Taviani, els directors de cinema, que també només s'hi pot anar amb ruc, no deixen entrar ni cotxes ni motos. Vull dir que això ja és a molts llocs.
Coneixem Hidra per aquesta presència de Coe, no? Recordem aquella frase d'ell: vaig arribar a Hidra després de tota la meva infantesa i la meva adolescència i la primera joventut a Montreal, i vaig estar 15 dies estirat a una roca descongelant-me, no? O sigui, suposo que és el cas que més coneixem per mort d'aquesta figura que hi té associada. Suposo que va ser un dels motius per viatjar-hi per tu, no?
Sí, jo explico en el llibre l'anècdota d'una conversa molt divertida amb ell, amb el Leonard Cohen, que vam tenir precisament a Bèlgica, ben lluny de la seva Hidra, però que el fet de que compartíssim l'amor per un teatre grec determinat, no, perquè tothom molt a prop de Hidra, que hi ha Pidaure, a la part del continent encara, menys d'una hora de trajecte, hi ha el Gran Teatre de Pidaure, que és potser el més bonic del món com a teatre grec, però al cantó, a 10 quilòmetres, hi ha el petit teatre de l'antic Pidaure, que era un teatret que tenia només 4 o 5 graderies i que quan jo el vaig conèixer el tenien tancat uns pagesos, i era un tancat de gallines, al mig de l'arena hi havia una figuera, el que era l'escena antigament ara ho havien convertit, ho havien rehabilitat una mica, ho havien convertit en una fleca, aprofitant les pedres encara dels grecs, i quan li vaig parlar d'aquest teatre i de com n'estava enamorat, va resultar que ell també el coneixia i també n'estava enamorat, i això ens va ser com una clau secreta per obrir-nos els cors, diguem, i permetre'ns estar moltes hores parlant de Grècia i de tot això, no?
Per lligat, també, per descomptat, és importantíssim. De fet, vos vau conèixer a Dalí, el vau entrevistar precisament allà, no?
Sí, moltes vegades. A més, Dalí era molt amable amb els que eren periodistes d'origen gironí. Ens donava cada any un o dos dies només per nosaltres, i ens feia entrevistes llarguíssimes i ens donava bons titulars, ens deixava fer bones fotos, ell ja tenia molt el que necessitàvem per triomfar en els nostres mitjans, però per això en el llibre explico algunes de les entrevistes primeres que li havia fet, més divertides, però com al final explico una entrevista en una cafeteria de Figueres i com descobreixo que quan acabo després d'una hora d'entrevista i em diu ja en té prou, i em pregunta, jo li dic sí, gràcies, ja ho tinc tot, aleshores deixa de parlar amb la seva entonació característica i comença a parlar amb la veu tremolosa d'un avi, que és el que era, i em comença a preguntar per la gent de Figueres que ell havia conegut de jove i que li interessa saber doncs què fan, com tenen la família, què es dediquen, i que et descobreixes un vellet solitari que l'únic que voldria segurament era retrobar-se amb els amics d'infantesa, però que el mateix circ que ell havia muntat i tot l'entorn de secretaris, representants i en els últims dies hi ha enfermeres, doncs li impedeix, diguem, de viure la vida que ell voldria viure, no? És l'altra vegada aquest punt dolç i tràgic a la vegada que es va reproduint tantes vegades a les nostres vides arran de mar, no?
En el llibre parleu, hi ha referències constants a la companyia de la seva muller que viatja. En vols, sou més del viatge acompanyat o del viatge sol, a aquest punt?
No, jo acompanyat. Mira, durant molts anys, jo entenc, el tòpic de que viatjar sol et permet conèixer més gent. És evident, si tu vas sol, doncs vas en un vaixell, de seguida t'enrotlles amb el que tens al costat, te'n vas a un bar, a una tasca, intentes parlar amb la gent del poble, intentes que et convidin o convidar-los a seure a la mateixa taula, acabar dinant amb ells, sopant amb ells, comparteixes un tros de viatge amb un altre, i durant molt de temps jo pensava que anar sol t'obria més possibilitats d'entrar en contacte amb la gent, que és el que et descobreix l'ànima dels pobles que visites. Però al final he descobert que quan ja fa 30 anys que vaig amb la mateixa persona i que ens entenem molt bé viatjant junts i tenim els mateixos gustos, sabem el que ens ve de gust a cada moment, al final descobreixes que no només mantens la via d'entrada amb la gent dels pobles, sinó que al revés ho multipliques per dos, però sobretot et serveix molt per fixar la memòria, no? Jo escric molt a quaderns, notes, mentre viatjo, però al final tot això després no ho rellegeixo. Escriure em serveix per exercitar la memòria, però al final després també al vespre quan et seus en un restaurant, en una tasca, a fer balanç, estàs menjant un sard a la brasa i parlem amb l'Anna i ja de seguida veus que allò que tu has vist amb una mirada, algú ho ha vist amb una mirada diferent i això t'ajuda a preguntar-te coses, a completar coses, a buscar documentacions diferents, t'aporta lectures diferents, t'ajuda molt, no? Jo tinc tors enormes per escriure d'aquestes coses i és bones que comparteixo amb la meva dona, diguem, el mateix gust, i després tinc una família de 12 germans que també som tots molt xerraires i fem també unes sobretaules de 4 i 5 hores parlant de cultura, de viatges, de llibres, però sobretot d'això del Mediterrani i de les illes del continent, és igual, però ens agrada el mateix, i això fa que vas fixant en la memòria i vas depurant, no? Sobretot et va quedant gravat allò que és realment transcendent i vas eliminant la palla, que és el que si tu resseguissis el que has escrit. A mi no m'agrada escriure en plan dietari dia a dia, perquè al final és com una fitxa d'activitats, no? A mi el que m'agrada és de tot el que he viscut i tot el que he notat, el que al cap d'uns mesos perdura i queda gravat a la memòria, que per mi és el que és important, i aleshores és el que intento transmetre als lectors.
Rafel, ja per acabar, sou a Eivissa ja, o no?
Sí. Estic ara aquí mirant el mar, a Santa Eulària.
Ah, molt bé.
Arran de mar, amb un dia preciós.
Veieu Tagomago, o no?
No. Des d'aquí on estic, no, però veig la badia, les muntanyes. Estic en un lloc magnífic.
Deixa'm preguntar-li, quina és la seva relació amb Formentera? Ja heu vingut sovint?
No, sovint no, perquè com que la meva dona ja havia vingut més i tenia amigues que eren d'Eivissa i venien molt a Eivissa i Formentera, doncs ho hem anat deixant molt i hem vingut molt, jo havia vingut de més jove, però després he vingut molt poc. I eren més per raons de la literatura i de fer presentacions, clubs de lectura, biblioteques. Tenen més a Mallorca i a Menorca, sobretot, perquè l'última novel·la...
Vindreu aquí a presentar el llibre, no?
Sí, seré aquí dilluns, aquest dilluns, al Pati de Ses Eures.
Al Pati de Ses Eures, sí.
I farem una presentació amb totes les mesures que estan recomanades i hi haurà prou distància, estarem a l'aire lliure. Vull dir que ho podrem fer bé i podrem parlar una mica de tot i em presentarà la Maria Teresa Ferrer. Vull dir que estarem.
Convidem a conèixer Formentera en hivern propi o la primera primavera, el març, l'abril o ja també l'octubre-novembre, quan ja hagi plogut i la cosa estigui verda, els dies de boira.
No, mira, una de les coses que explico al llibre és que em penedeixo de no haver fet... vaig començar una tradició, però que la vaig començar ja de molt gran, que és que m'envio postals a mi mateix de llocs que descobreixo en moments molt atípics. I per exemple, una illa grega verda com si fossin els camps d'Escòcia, perquè un dia passejant per Patmos vaig trobar una postal de que devia ser doncs, el mes de març, o així, feta la foto, de tota la illa verda, quan això dura només una setmana.
Correcte.
I aleshores això va fer que hi anés després, jo, un mes de març, a veure, efectivament, doncs ho he estat en una illa grega amb tot nevat, perquè a les illes gregues, sobretot a les més del nord, de la ratlla d'Atenes cap amunt, hi ha un temps molt extrem i neva molt, molt sovint. Vull dir que m'agrada molt anar-hi l'hivern a les illes, perquè és quan descobreixes la part més autèntica, també la part més dura, com deia, perquè excepte els que viuen poden viure de veritat del turisme, la vida a l'hivern en el arran de mar doncs té unes dificultats molt, molt lògiques, no? Estàs tot el dia mirant el cel, mirant la climatologia, mirant els vents i tots sabem lo torturada que és l'agricultura i la ramaderia en aquests llocs i el difícil que és la pesca també, com deia abans, fora de temporada, no? Vull dir que m'agrada i ho faré, vindré, però ja dic, vull dir, no he volgut. Però el llibre hi és molt Formentera, sense citar-lo, perquè és pur mediterrani, és molt, jo crec que la gent s'hi reconeixerà, la gent, que ja hi ha gent de casa vostra que l'ha llegit i m'ha trucat i m'ha comentat que s'hi han trobat, perquè ja dic, el que jo explico de la fosca, de quan ens instal·làvem 2 mesos i mig en una platja, i clar, jo vinc de la Girona franquista dels anys 60, grisa, negra, fosca, i si no de l'internat. Jo estudiava intern fins als 15 anys en un internat d'aquests de tots els desplaçaments amb braços plegats a l'esquena, fila índia en silenci, wow. Tancats a l'habitació a la nit, baixant a casa només per Nadal i Setmana Santa, i tot de cop a casa ens posaven a la costa a finals de juny, i clar, era un esclat de es tornaven primaris salvatges, era un esclat de llibertat, de llums, de colors, d'olors, de gustos, del gust de la sal, tot el dia sobre la pell, fins que ens escamàvem i tornàvem a agafar aquella negror del sol amb la sal marcada sempre a la pell, no? Jo crec que ja dic que tota la gent que ha viscut això, que ho ha viscut, sigui estiuejant, sigui perquè és de naixement d'un lloc d'arran de mar, o ho hagi viscut, ja dic, a l'interior, a pagès, aquells que han après a nedar en un riu, en una gorga, i que també durant molt de temps s'han pensat que el món era allò i res més, també entendran perfectament el que explico i entendran una mica aquest viatge iniciàtic i com després això se't converteix en una referència cultural, fins i tot, al llarg del temps, i com això et permet viatjar i conèixer coses amb una intensitat molt més gran que si no haguessis tingut aquesta experiència infantil i juvenil. No?
Moltíssimes gràcies, Rafael Nadal. Recordeu, aquest vespre a les 8 al Club Diario, en presentació d'en Carles Sanz, també el coneixeu tot, actor, director i escriptor i membre fundador del Tricicle, a la presentació d'aquest Mar d'Estiu, Rafael Nadal. I pels qui no pugueu creuar aquest vespre, recordeu, dilluns vinent al Jardí de Ses Eres el tindrem aquí en directe. Moltíssimes gràcies per estar aquest matí amb nosaltres a Ràdio Illa. Molt bon dia.
A vosaltres, ha sigut un plaer. Fins sempre.